Nois, noies, a aquesta hora hauríem d'estar fent una altra cosa. Ara tenim cinema, ja sé que no és divendres, però fem cinema, perquè sí, perquè divendres és festa, Adam.
Divendres és festa.
I no podem fer-ho, ho farem ara.
Hauríem pogut, però no ho farem. Divendres, per cert, de 4 a 5 fem programa. Bueno, sí. Faré jo.
Tu faràs programa de l'Estat de Gràcia.
La Maria també. També
de 4 a 5.
De 4 a 5. Val, val. A la 5 hi ha un programa especial de la Diada.
Només et dic que et volia robar-me i al final t'has acabat colant.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, una cosa...
És així, és tot, una mica...
No, no, escolta, primer el Roger de Gràcia, l'Estat de Gràcia.
L'Estat de Gràcia, Roger de Gràcia.
De 5 a 12 de la nit. Ah, no, quin horari fem?
De 4 a 6. Saludem el Gorina, bona tarda.
Bona tarda.
I saludem, atenció, sí, és veritat això, Marc Garriga, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Home! Hola, Marc. Però si feia molt de temps que no et sentíem.
És el que té ser pare,
sí.
Per tercera vegada.
Uau! Com ho portes, fill?
Bé, per això he marxat a Venècia al festival.
Perquè ho portes bé.
Sí. Carnet de família nombrosa, ja te'l pots fer.
Sí, senyor, ja està fet, ja està fet.
Però, tens unes avantatges, no sé. Jo el tinc, buah.
Serveix de poc, eh?
Pots fer de tot, de tot.
Buh, de tot.
Escolta, amb aquesta fugida a Venècia, ara ens la comentaràs, no? Ara mateix ens la pots comentar, perquè volem saber coses. Com es fa un festival en època de Covid?
Home, la veritat és que aquí la gent està tenint la sensació de que això és un festival històric, eh? Perquè fa uns mesos ningú s'ho pensava que això podria ser una realitat. La veritat és que per entrar, el primer que vam haver de fer és fer-nos una PCR que donés negatiu, perquè si no, no ens deixaven ja ni aterrar a Itàlia. I després el que han fet és, aquí és una zona on hi ha els palaus on projecten les pel·lícules, hi ha les sales de premsa, que l'han pogut bunkeritzar, és a dir, que estan tots els accessos tancats per la policia, i de manera que quan entres et fan un control de temperatura i t'ho regiren tot, però un cop has fet aquest pas ja pots moure't per aquí tot el dia i ja no t'emprenyen més, diguéssim. I la mascareta, que aquí a Itàlia no és obligatòria al carrer, aquí dintre l'has de portar a tot arreu, excepte quan menges.
I això fins i tot si estàs allotjat a Venècia, per exemple, perquè la major part es concentra al Lido, no? Però si estàs allò una mica allunyat, també et deixen entrar igualment?
Sí, sí, què vols dir, et deixen entrar?
Vaja, que si te'n vas una mica de turisme per la ciutat, no passa res, no?
No, no passa res, no passa res. A més, això, vull dir, fora de la zona bunkeritzada, concretament dels palaus dels festivals, un cop passes el control policial et pots treure la mascareta. La gent a Itàlia no la porta pel carrer, només per entrar als comerços. O sigui que aquí ho han canviat perquè hi ha gent de tot arreu, però fora d'aquí pots fer el que vulguis.
Escolta'm, tens alguna cosa que ens vulguis ensenyar? Tens algun tall de veu?
Bueno, podríem posar l'avís que ens posen cada vegada que ens asseguim en una sala a veure una pel·lícula.
Signore e signori, al fine di rispettare il protocollo anti-Covid-19, vi ricordiamo che è necessario tenere la mascherina anche durante la proiezione e restare seduti al posto assegnato.
No sembla res, sembla greu en italià. El Covid, la mascherina, la lillo, la.
Fa somriure sempre.
Fa somriure. Estàs morint i et diuen, està morint. Estàs com...
Està bé, està bé.
Estàs morta.
Mascherina, que bonic.
Hi ha uns controladors dins les sales que es van passejant com bueno, vigilant-te a un pam perquè no t'abaixis la mascareta i que ensenyis el nas. I t'ho van dient, aixeca't. El naso, per favor. I a més el que hem de fer és que aquí habitualment doncs, entraves, sorties, és Itàlia, no? Vas fent i tot molt manigample. Aquest any no, 72 hores abans posen les entrades al web, has de seleccionar el teu lloc i d'aquell lloc, com heu sentit, no et pots moure. És a dir, no, és que allà no hi ha ningú perquè el que tenia aquella entrada no ha vingut. No, tu al teu lloc. I el bo és que sempre hi ha una butaca buida entremig, sí. És a dir, que no tens ningú a esquerra i a dreta, i davant tampoc, perquè ho fan capiculat. De manera que ningú et tapa i et pots escarxofar a la butaca,
sí,
fantàsticament
bé.
Perds la improvisació de dir, ai, surto, entro, ara vaig a veure aquesta pel·li perquè m'han canviat una entrevista, però quan hi ets assegut, supercòmode.
Molt bé. Doncs ara que ja has posat el concepte pel·lícula sobre la taula, anem a parlar de pel·lícules. Què estàs veient? Què t'ha semblat el festival? Com pinta això?
A veure, és un festival una mica més minoritari d'altres anys, eh? Recordeu que aquí han guanyat Joker, Roma, La forma de l'aigua, és a dir, que portaven una ratxa important, i aquest any és un cinema més petitó, diguéssim. De fet, estrelles ben poques, Pedro Almodóvar, Kate Blanchett, que és la presidenta del jurat, i Tilda Swinton, que va rebre un Lleó d'Or honorífic, però vaja, que no... Són pel·lícules més d'autor, podríem dir. Però d'entre totes aquestes, jo, si voleu, us destaco dues, aviam, perquè una cosa que va molt bé al cinema és riure, i són dues amb les que riureu segur quan s'estrenin, que ja veurem. Una és The Duke, que és una pel·lícula britànica dirigida per Roger Mitchell, que és el que va fer Notting Hill, sí, que explica una història verídica absolutament increïble, que no es coneix gens, d'un senyor prejubilat anglès, que un bon dia, com que ell no volia pagar l'impost per veure la BBC a casa, se'n va anar a la National Gallery de Londres i va robar un quadre de Goya d'un retrat del duc de Wellington, i el va tenir segrestat i anava negociant a canvi de que no li fessin pagar l'impost per veure la BBC.
Déu-n'hi-do.
Molt divertida. I l'altre es diu Mandíbules, que és una pel·lícula francesa d'un director, bueno, belga, és un director absolutament anat de l'olla, que es diu Quentin Dupieux, i que va de dos burros, molt burros, que es troben una mosca gegant i que decideixen entrenar-la perquè vagi a robar coses per ells. I caram, aquesta la podreu veure al Festival de Sitges, però de veritat, dues pel·lícules per riure.
Agurina va dient que sí amb el cas.
Sí, perquè aquest director és un director que té unes idees aberrants, va ser el director de Rubber, per exemple, aquella pel·lícula d'una roda que va girant i va matant a la gent i fent explotar cotxes i coses així, o l'any passat la pel·lícula aquesta, no? Com es deia, Marc, la del Jean Dujardin?
La jaqueta de piel de ciervo.
Sí, que parla amb la seva jaqueta de pell i li ordena que mati gent. Bé, és un director delirant, però d'aquests que dius, home, com a mínim té idees fresques i originals.
Diferents, eh? Sí, carai, sí, està clar. Mandíbules, aquesta. Una altra, va.
Dues que són de competició oficial i que jo crec que tenen possibilitats de guanyar, que són tot el contrari del que us he dit. Dues pel·lícules d'aquelles que surts tocat, a més tenen relació amb guerres recents que hem viscut ben a prop. Una es diu Quo Vadis Aida i parla de la matança de Srebrenica des del punt de vista de les dones que van veure com es quedaven sense marit, sense fills. És una pel·lícula de pell de gallina, que recrea tot allò. O sigui, és ficció, està ficcionat, però està basat en el que va passar realment. Radko Mladic agafant la gent i posant-la contra la paret,
etcètera. Jo això no ho puc veure, no puc veure.
Però de veritat que és una pel·lícula... Bueno, t'entenc, eh? Perquè realment gela la sang. Però està molt ben feta, molt ben feta. I l'altre es diu Notturno, una pel·lícula de Gianfranco Rossi, que és un documental molt maco, gravat al Kurdistan, i bàsicament és mostrar escenes, imatges, paisatges, bàsicament amb l'objectiu de dir, aquí estan en guerra fa tants anys, però tot i això, la bellesa i la vida continua.
Aquest senyor, Gianfranco Rossi, llegeixo que ha guanyat ja el Lleó d'Or i l'Os d'Or, perdona, i el Lleó d'Or, amb les dues pel·lícules prèvies. És a dir, és un senyor que acumula premis.
Acumula premis. I sempre són documentals així molt visuals, eh? Estèticament molt, molt ben treballats. Ja veurem. Per mi són les dues apostes que ara poso sobre la taula per guanyar. Ja veurem, perquè després el palmarès depèn del jurat i cadascú té els seus gustos.
I per rematar, les dues grans decepcions, va.
Sí, mira, Pieces of a Woman, que és una pel·lícula sobre la mort perinatal.
Sí.
I que teòricament havia de ser una pel·lícula molt dura, perquè clar, que algú se li mori el nen acabat de néixer,
sí,
doncs és molt dur, però que per mi ha tingut un error de càsting brutal, que és la protagonista, que és Vanessa Kirby, que la coneixereu perquè és la princesa Margarida a The Crown. No és creïble. Llavors tens un part que dura 25 minuts per començar la pel·lícula, amb la seqüència on ella pareix que no ho ha fet mai a la vida real i realment no cola. I a partir d'aquí, doncs, tot queda desinflat. La veritat, havia de ser una gran pel·lícula, però...
I doncs mira, t'he de dir que pel tema de la mort prenatal, com una gossa al descampat de la Clàudia Sedó, te la creus molt més i la gaudeixes moltíssim, eh?
Maria Rodríguez Soto era vaja de llàgrima i pell de gallina veure-la en acció en aquesta obra de teatre. I l'altra decepció per mi, Miss Marx, que és la història de la filla de Karl Marx.
Sí. Pues a mi aquestes m'interessen.
A veure, el que t'explica està bé, perquè bé, és una persona, un personatge desconegut, i potser podríem dir que de les primeres feministes que van haver-hi a Europa, però què passa? Que és molt sosa.
Ja.
O sigui, introdueixen cançons punk entre escena i escena, que està molt bé per trencar, però la pel·lícula és gens punk. Si hagués estat més punky, la veritat és que hagués estat una gran pel·lícula, però per mi, una decepció.
Doncs quedem-nos de Duke i Mandíbules per riure, i Quo Vadis Aida i Notturno com a reflexió, i segurament que poden guanyar algun premi. Garriga, que vagi molt, molt bé. Ens veiem a la propera, a Sant Sebastià, gairebé.
Setmana que ve, Sant Sebastià, ja. Això és una...
Carai, tu. Molt bé, molt bé.
Ja veurem com s'han muntat els restaurants de pinxos per
sí, això és el que t'interessa, eh? De veritat, bandido.
No, el Rebordinos ens va dir, no patiu, que els pinxos hi seran, eh? Vull dir, prioritat, sí, prioritat sobre les pel·lícules.
Jo hi he estat aquest estiu i t'asseguro que hi eren, els pinxos.
Hi havia pinxos.
I hi havia la gent.
Tranquils.
Hi havia la gent.
Però no pots acostar-te a la barra ni res de tot això, no?
Ja ho veuràs, ja ho veuràs, que tindràs una sorpresa bastant agradable. Ah, ja, a nivell de pinxos, igual, igual morts, però pinxos en menjaràs, no pateixis. Una abraçada. Adéu, 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 adéu. Hosti tu, no passarà mai per casa. Quan arribi el seu fill ja tindrà 22 anys, el que acaba de néixer.
De festival en festival.
Escolta, les estrenes, va, home, que això de Venècia arribarà d'aquí molt. Volem coses que puguem veure ara, ja.
Doncs ja aquest divendres, bé, a partir d'aquest divendres...
Ah, t'he de dir que vaig veure la del Kaufman, Creo que voy a dejar esto, no sé què.
Ja em fas patir.
No, em va encantar.
Ah, val.
Va encantar.
Home, sí, un altre director d'Idees Genials.
Em va agradar molt més que Adaptation i molt més que Sinecdo que Nueva York, que hi havia molt més artifici que pel·lícula, i aquí l'artifici, la pel·lícula i la història estan ben trebats, i em va agradar molt el món que crea.
Doncs me n'alegro que t'agradin les recomanacions, per això et dic ara que em facis cas.
Aviam.
I malgrat que hi hagi temptacions, perquè és el comiat de Rosa Maria Sardà, home, no s'acomiada allò amb la millor de les seves pel·lícules, Salir del Ropero.
¿Tú sabes la que se va a liar en el pueblo cuando la gente se entere?
¿Casaros? Es un pueblo, mamá, un pueblo. ¿Y la iglesia?
¿Qué problema hay?
Lo sabe el cura.
Está enteradísimo.
¿Casaro? El papa. Está conmigo.
Ay, mamá.
Bueno, aquelles comèdies espanyoles.
Sí. A veure, el que passa és que hi ha certs nivells, per entendre'ns, i aquesta, déu-n'hi-do, eh? Hi ha moments que et fa patir una miqueta pels actors, eh? Pels intèrprets, per allò de la vergonya aliena, no?, que s'acostuma...
Corai.
Sí. Sobretot Candela Peña. Si algú la veu, fixeu-vos, en Candela Peña fa patir molt,
sí,
eh?
Sí. Això a on, a Netflix?
No. Aquesta s'estrena a sales.
Ah, sí, a sales. Sí.
I, bé, explica la història de dues dones, Verónica Forqué i Rosa Maria Sardà, que han estat amigues tota la vida i que decideixen casar-se. Què passa? Que això coincideix amb la neta de Verónica Forqué, que l'interpreta la Ingrid García Johnson, que també es casa amb una família superadinerada, conservadora, i té por que, si se n'enteren, doncs hi hagi marro, no?, per entendre'ns. I a partir d'aquí, doncs, ho podeu imaginar, tota la història, amors impossibles quan apareix David Verdaguer, que és el fill de la Rosa Maria Sardà. Bé, totes aquestes històries en un petit poble, però no acaba d'haver-hi la química que hi hauria d'haver entre la Verònica i la Rosa Maria, que se suposa que és el que sustenta la pel·lícula, i sobretot un sentit de l'humor molt barroer, a estones, però bé, per tant, per acomiadar-se.
Dues estrelles, aquesta,
sí.
Eh?
És una mica la Jaula de les Loques, això que has explicat, no? Una mica.
No, totalment. Versió femenina, no? Ah, diguéssim, va, però sí, és aquesta idea. També...
Un moment, què vols dir? Algú, tu?
No, bueno, que és per no trencar l'argument del discurs. No, és que volia canviar de tema, però aprofitant que parlaves de Candela Peña, preguntar-te per la boda de Rosa, que jo no la suporto.
La boda de Rosa?
I que la gent la deixa...
Què és això?
No suportes la Candela?
La pel·lícula.
Ah. Quina pel·lícula és, la boda de
Rosa? La boda de Rosa l'han estrenat fa 3 setmanes.
Sí, d'acord.
Sí. I bé, jo estic més amb la de més, una pel·lícula que parteix d'una idea, d'un concepte que se'n fa absolutament impossible, d'una idea infantil gairebé, no? I a partir d'allà...
Quina és aquesta idea?
Una dona que es casa amb si mateixa.
Que es vol casar amb si mateixa i organitza la seva boda...
Això es fa ara.
Això es fa, sí. Sí, es fa i està basat en coses que han passat, però la pel·lícula no s'aguanta per enlloc des del meu punt de vista. El que passa que per moltes persones és una pel·lícula que inspira en confiar en tu mateixa i tot plegat, però jo no ho veig per enlloc.
D'acord, no endavant. Doncs ja dues estrelles també per la boda de Rosa. No sortim d'aquí. Escolta, la de la Chero Maña és un mundo normal que...
Bé, doncs...
El Bola, eh?
Sí.
El senyor va dirigir El Bola, va tenir molt d'èxit i des de llavors... Nyinyinyà.
Clar, per això he posat això del Bola, no? Perquè la Chero Maña és el director del Bola per tota la vida, no? Encara que faci ja 20 anys, no? És una altra pel·lícula, no tan comèdia, intenta ser una mica més dramàtica, tenir una mica més sentimental que aquesta que acabem de comentar, es diu Un mundo normal, però també parteix d'idees així una mica boges, no? En aquest cas la mare d'Ernesto Alterio, que és el protagonista, es mor i en el seu testament, això bé, òbviament passa els 5 minuts de pel·lícula, no és cap spoiler, vull que em llencin el cos enmig del mar, perquè jo vull morir al mar, però no les cendres, el cos. Com això legalment no és possible, ell decideix segrestar el cos de la seva mare i allò típic que aleshores es converteix en una road movie amb la seva filla, que sempre han tingut molt mala relació, es comencen a conèixer més i mentrestant els van perseguint com si fos Thelma i Lluís. Saps allò?
Muerto está muy vivo. Això em sona tot.
A Captain Fantàstic també, que van robant el cadàver de la mare i de la... Sí. Saps la pel·lícula...
Sí, la del Viggo Mortensen.
També l'acaben segrestant perquè volen, perquè la mare vol que les cendres es posin en un vàter públic.
Sí, això... darrerament hi ha molts arguments d'aquest tipus i sobretot, és que mira, en aquesta secció mateixa tenim un altre exemple de pel·lícula de road movie de pare i fill que aleshores portava molt de temps sense parlar-se o sense conèixer-se i de cop coincideixen per un fet dramàtic. Per tant, és una tendència que es va repetir molt.
Les road movies... com us ho diria?
N'hi ha de molt bones.
No t'agrada la road
movie? No, jo penso que la road movie és una excusa a vegades quan no saps ben bé com explicar una història, perquè el propi fet de viatjar ja t'obliga que passin coses. Per tant, ja és fàcil que passin coses. Però ho has de fer molt bé, perquè si no es nota molt que estàs forçant les situacions. I hi ha molta road movie feta de mala manera.
I amb 4 duros, que és una altra cosa que també ajuda bastant, no? Me'n recordo quan hi havia una època a Sitges que només veiem pel·lícules postapocalíptiques, però que no hi havia res de postapocalipsi. És a dir, era el món normal, no? I et deien que allò era l'any 2083. Doncs una mica la idea aquesta de les road movies, no? Una mica de desert i de cotxe i ja està, no?
Diguem una road movie que t'hagi agradat molt.
Estic pensant...
Perquè dius, n'hi ha de molt bona. Sí, però... Thelma i Louise ens ve al cap, evidentment. Però...
The Road, per exemple.
The Road, el llibre del Philip Roth, vols dir?
No, el llibre del Cormac McCarthy.
Això, Cormac McCarthy.
Amb el Viggo Mortensen.
Estàs molt Viggo Mortensen.
Però això és postapocalíptic. És aquell que va amb el seu fill.
Però és una road movie, també.
Sí, sí.
Hi ha una que considero, aquella del David Lynch, de l'avi que agafa el
tractor. Ah, sí.
Una història verdadera.
Thelma i Louise vindria verdadera. Sí, l'hem dit ja, l'hem dit.
Ah, l'heu dit, perdoneu.
Thelma i Louise vindria a ser la gran road movie.
Una
de les grans.
Sí.
Però després n'hi ha moltes que dius podria no haver-la vist i no passa res.
Bé, sí, com aquestes pel·lícules, per exemple. No?
El David Trueba no en va fer una ara fa poc, que també era una...
La del Javier Cámara, que se'n va buscar el John Lennon, no? Vivir es fácil con los ojos cerrados, o...
Ho sabràs tu.
Huida a medianoche, podria ser una road movie.
Huida a medianoche, quin és?
Amb el Robert De Niro,
el
director del Martin Brest, em sembla. Sí. Superdetective en Hollywood.
I Hockey Noche també és una road movie, segons com, no?
Hockey Noche fa molt de riure.
Sí, però també és això.
Es fa riure molt.
Una road movie...
És una one night movie.
A dins un carrer, no? A dins una ciutat, però...
Va, ja està, molt bé, ja hem fet la reflexió. Anem a veure aquesta. Només te'n deixo dir una de les dues. Un Iván Antúnez o Cutis?
Va, anem a Cutis, per exemple.
Cutis.
Sí. Però què significa això?
Què passa aquí? A Netflix, Cuties, la pel·lícula de la polèmica pel seu pòster promocional. Què passa aquí?
No sé si ho heu vist. És un pòster que bàsicament són unes noies adolescents, preadolescents gairebé, amb posicions
molt... Molt sexualitzades.
Sí, efectivament. I evidentment va començar a veure...
Està penjada?
Clar, el pòster l'han hagut de canviar, tot i que és evident que això forma part de l'estratègia. De fet, si la porto, si porto aquí la pel·lícula és més per parlar d'aquest fenomen que no pas de la pel·lícula, que al final la pel·lícula és que podria ser una estrena qualsevol de qualsevol setmana, però quan l'adquireix Netflix, doncs evidentment se li dona un ressò a tot el que fa. I ja ho fa molt Netflix, això. Recordeu el que van fer amb aquella que es deia Fede Tarras, que posaven un pòster que era Yo soy español, 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 allò que es cantava, i anaven tatxant els espanyol, clar, en referència a ETA, i es valia la de Cristo, no?, quan la pel·lícula era una comèdia que no tenia cap maldat, no? Doncs són estratègies que fan servir i que jo crec que els hi va molt bé, perquè de cop una pel·lícula, això que potser passaria totalment desapercebuda, tothom en parla i la gent, si es queixa, em donaré de baixa de Netflix, tal, després no ho fas perquè tenen milions de subscriptors, i vaja, era per parlar bàsicament d'aquest fenomen. La pel·lícula és una pel·lícula que no, en realitat no tracta d'això, sinó més aviat d'integració social, perquè és una noia d'aquests suburbis francesos amb molta immigració, que el seu pare marxa i aleshores ella troba aquest grup d'amigues que es dediquen a ballar i són com la seva, bé, el que s'agafa, no?, per tirar endavant. Això, al final sí que té un ball que certament és bastant polèmic i dius, home, ja poden treure el pòster, que la pel·lícula està com està, no?
Però quants anys tenen elles?
Doncs tenen això 12-13 anys, vull dir, són molt petites realment, vull dir, el moment en si impacta, però són 2 minuts de tota la pel·lícula, no?
Cutis, cutis!
Cutis, aquí l'han estrenat com guapis, eh?
Que, sí, però veig que en francès tampoc es diu cutis, es diu la mignonette o alguna cosa així.
Sí, és com es diuen a elles mateixes.
Mignon, la mignon, le mignon, les noies, les noietes. Escolta'm, em diu diu el Marc Pastor que Road Trip és una road movie força divertida.
Sí, aquesta era...
No sé quina és, aquesta.
Va ser, si no recordo malament, de l'època post-American Pie, diguéssim, i una mica en aquesta línia, doncs era bastant divertida.
Molt bé. Gorina, moltíssimes gràcies. Ens ho apuntem tot.